Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aant discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'Esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'Esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa.
Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, o que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
Home, aviam una cosa. He començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
És que, clar, no ho puc treure de sobre.
Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginat. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
Va.
Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
Ja, ho sé.
Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que òbviament tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors nosaltres quedem una mica al marge de tot això, i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Muristrell també va fer un gran discurs, i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i, no? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú. Sí,
bàsicament on estan els focus, també.
Sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixarem aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-lo, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
i sembla que
estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
Totalment.
Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial d'inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
és
mal.
Bonic.
I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
Que
em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no?, posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
sí,
més.
Sí, ja està bé això de, no, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure com hem fet al principi, bueno, no, interior, dia,
pam, pam, pam. Hi ha gent que potser ho fa, però...
No, d'això vull parlar també dels mètodes, no? Perquè segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, però aquella habitació, l'ordinador plena de post-its, escena 1, tal, personatge tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
Home, romàntic, té lo just, fer post-its, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tant a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després quan l'acabes de llegir dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt o sigui, és molt frustrant en el fons perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics, com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora, però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests bueno, que encara estan morts però també...
No crec que vinguin a queixar-se encara... si no, bueno, m'avises i faré un bueno, guió jo d'exorcismes.
Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encorsetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social, i llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
En aquest cas segur que no et truquen.
Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
clar,
i soc jo. Llavors, llavors passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
Clar, clar, estàs convençut.
Nosaltres, sí, nosaltres busquem sempre una mica...
Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors, estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt i que això és, d'alguna manera, és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat, és a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, doncs, bueno, com a mínim sents que sí, que es, no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte, és a dir, de, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
Yeah.
A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
Si vols ja començo jo.
Vinga, ara és quan gravo i després...
Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
Després fem un remake.
Després em dupleu i reescriurem el que
farem amb intel·ligència artificial i us posarem
Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè ell, el director, el directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o parlo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona peli.
Vale.
Com ho veus,
sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final has hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut, bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs, una mica més, no sé, més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
Tendeixen a arriscar poc, potser.
Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, van, no, és que tu no pots fer Chernobyl o Succession o jo què sé,
a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
O sigui, sí, però la manera...
Famílies...
No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella al fer cine autor té més llibertat.
Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que, o sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
Que no has fet sèries per TV3.
Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
Final, ja.
I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això, que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
no es podrà fer.
Clar.
Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar,
sí, que queda
o dos, o una,
sí.
O estat això, la setmana abans de rodar...
Que sí, que bé.
Vinga, aviam què fem.
Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
Sí.
Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt del rodatge, en plan... pues estupendo tot.
Bueno, si
però,
s'està
bueno.
Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
sí,
molt.
Sí, però ho passo malament, perquè, sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius, ai, a vegades dius, ah, diria
bueno, clar,
això,
perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o algun matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
Però
i
no
contradius que...
la directora.
Home, intento
clar.
Que no, esclar.
O com a mínim no allà davant de tots.
No,
però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
Home...
Ah, però potser no parla del moviment, eh? Del vestuari, la direcció d'art, sí. No ho sé.
Bueno, no sé.
No, però, clar, jo tampoc ho sé.
No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom, i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat d'avina perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica. Evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
Sí.
Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
Sí. L'escrip és la nostra...
Si hi ha un coach també, o una coach, sempre pot ser de... No? De hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo quan ho escrivíem, era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
Ho vam canviar.
Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient, no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, és un problema.
Clar. Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
Backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la, per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no? Sí. Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent, i quan jo ho envio perquè segueixi treballant es poden seguir fent naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no?, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, Però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí. No?
Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha algo que no que
influeixi, no,
que no? Que no va, no, saps? I no saps què i sí, escrit semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs sí. Pues,
potser també
ja
trobes,
teniu aquesta dinàmica una mica construïda
de
perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors crec que és útil en molt aquest útil, sentit.
Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
sí,
saps?
Sí.
Potser és superútil.
Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas... què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. Sí, potser
ja
tant de bo,
sí. Associació,
sí. Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i no sé si deures dels guionistes.
Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. Sí. Lo més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí. Són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera ja?
No, vaig ser per un president pont entre dos.
Ah, bueno, això que fem
però
també.
Però ara sóc president, diguéssim.
Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC per sort està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? Bueno, aquests no estan en crèdits, o aquests altres a la nota de premsa no els heu mencionat,
no? No t'han convidat a una gala.
No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, okay, algú diu.
És que estaven els influencers, clar. Algú.
Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors i, bueno, està molt bé.
Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
Parlava el productor, no?
Parlava el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat un Goya i un Gaudí, deu sumar.
O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
Sí, el Goya era direcció novel, no?
Parlem de La hija de un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija de un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
Ah, és veritat.
Sí.
Però vaja, sí, era... no, la cosa és que d'alguna manera ara amb el temps, diguéssim, que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
cèlebre
ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
Presenta...
Jo crec que ara és ell influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és res estrany o només no, que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
Total.
Però realment canvia, hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de, ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara, això passa?
Depèn del premi, jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar, també
selecciona, o
Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
Progressivament,
doncs, exacte,
també.
No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
molt,
què.
No?
També m'agradaria provar de fer-les.
Ara vols que truquin per Transformers 8, eh?
Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular, i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà, i que el cine d'autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no?, més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
Moltíssim.
Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
Més comercial, tot i
sí.
Social, més comercial.
Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
no,
o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
sí,
tot i ser cinema d'autor,
sí,
i tot i tenir certes decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura És una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
Però bueno, sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt, però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cinema social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
Directores.
Òbviament sí. No farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador
no ho sembla, potser.
No especialitzat, es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat sol.
No, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
Exacte.
I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar darrere.
Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propis diners en assajar, en fer càstings
enormes i tal. Clar, és que tu has de molt de temps abans a començar
canvi,
a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
Clar,
assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
Clar.
Saps?
Sí. Agafa més vertigen.
Sí.
Bé, hem de tancar la pàgina del guió perquè l'estudi de la ràdio és un continu i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu. Però hem d'acabar perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Música a Ràdio Sant Cugat.
Creu-me quan et dic que no hi ha ningú fas tu. Creu-me que la vida no té cap sentit si em desperto sol cada matí. Jo no em vull despertar sabent que has de marxar. Tot el que té un principi no ha de tenir un final. Teus braços, entre els teus braços, si estic entre els teus braços.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aant discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 4 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit coneixerem el conte il·lustrat Tots ballem, un llibre amb què l'Esbart vol recollir i abocar les emocions que viuen els infants durant el seu recorregut a l'entitat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal al Iau Costa, qui molts coneixeran per ser l'estanquer de l'estanc de Francesc Macià. Amb ell parlarem del llibre que acaba de publicar per explicar el periple que va viure quan va migrar des de la seva Ghana natal a Catalunya. I afegirem un pessic de literatura de la mà del llibreter del Celler de Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals per començar un cicle de receptes de pasta aprenent a cuinar una lasanya bolognesa per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs molt bé, perquè, per exemple, el masculí de l'Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat, ha aconseguit la permanència, s'ho jugava tot en un partit a caixa o faixa, va guanyar per 5-3 l'Alpicat, d'aquesta manera continuarà la segona categoria de l'hoquei patins estatal. I de la resta de marcadors de la jornada, també hem de parlar d'aquest empat agradós del Sant Cugat masculí del primer equip, va deixar escapar la victòria al minut 95 i d'aquesta manera falten dues jornades i veurem si és capaç de jugar la promoció d'ascens. Ara mateix estaria fora, és tercer classificat.
Doncs encara queda algun partit per aconseguir-ho, però no només això, l'Esport en Marxa ja ho sabeu, no només repassem aquests marcadors, que ho farem més endavant, sinó que sempre t'acompanyes de diferents representants de l'esport local. Joan, avui què ens explicareu?
Doncs avui podem dir que tenim un programa internacional i ara ens expliquem, ja et dic el per què. En tot cas, parlem de la Copa del Món d'Estètica, on hi ha hagut representació de Sant Cugat, concretament del Club Gimnàstica Sant Cugat. Parlem amb la seva responsable de la secció, la Tània Müller. També l'atletisme serà protagonista perquè arribarà el 24 de maig a Sant Cugat la novena edició de la Campus Run en favor de Càritas. Tenim el seu organitzador, el Javier Jauregui, aquí.
Quants quilòmetres són això, Joan?
Són 7 quilòmetres.
Vinga, apte. Després, per a molts, doncs.
Sí, després hi ha la caminada popular de 3 i mig.
Bueno, jo crec que 7, no? Tothom es pot atrevir.
Sí, sí, sí.
Pot començar a entrenar.
Molt bé. I també hem de parlar d'entrenadors. Ja saps que arribem a final de temporada i comença el Mercato. En tot cas, tindrem el del Sant Cugat femení, del primer equip, que és el Raül Raposo, i ens acompanya aquí per valorar una mica el que ha estat el debut a la tercera federació, a categoria estatal, perquè es parli una miqueta de la nova temporada. I també arriba un nou entrenador, en aquest cas, el júnior femení d'hoquei herba. És argentí, és un...
Vell conegut, diríem.
Vell conegut, perquè havia estat fa més de 10 anys el júnior masculí d'hoquei herba, i ara arriba per agafar el primer equip femení. El tenim a França i ens atendrà des d'allà, on també desenvolupa, en aquest cas, d'entrenador en un equip francès. Per tant, ja has vist, programa bastant internacional.
Sí, home, i complet, de diferents disciplines, que això és el que ens agrada. Escolta, et sembla si fem una mica de repàs de marcadors abans de tot això?
Doncs vinga, som-hi. Posem en ordre els números d'aquesta jornada. Cada cop hi ha menys partits perquè la competició ja s'acaba, però encara tenim teca. En hoquei patins, Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat masculí 5, al Picat 3.
Els santcugatencs assoleixen la permanència a l'hoquei Lliga Plata Nord a falta de dues jornades per acabar la competició.
Més hoquei patins, Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat femení 0, Gijón 2.
Les de Borja Ferrer finalitzen en novena posició la temporada.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Ascó 1.
Els vermell i negres veuen com s'escapa la victòria en la darrera jugada del partit i es complica la possibilitat de jugar el play-off d'ascens.
En hoquei herba, Sant Cugat 3, júnior femení 1.
Cop dur per a les de Guille Carnicer, que s'allunyen a 6 punts d'entrar a la final a 4 pel títol.
Més hoquei herba, Sanse 4, júnior masculí 1.
Els blau i negres cauen golejats amb l'equip madrileny i continuen lluitant per entrar a la final a 4 pel títol.
Futbol salsa a la Sant Cugat femení 2, espanyol 3.
Les santcugatenques encaixen la tercera derrota consecutiva i s'apropen a la part baixa de la taula.
I per acabar, més futbol sala, la Unió Santa Coloma 2, Olímpic Floresta 3.
Els florestans derroten la Unió, fins ara líder del grup, un triomf de prestigi que els manté en quarta plaça. Fins aquí aquest repàs de marcador, Joan. Jo et deixo amb tota aquesta dècada. Estarem ben atents des de la redacció. Fins ara.
Molt bé, fins ara, Alba. Doncs gairebé 10 minuts són els que passen de les 10 del matí. Primer esport en marxa d'aquest recent estrenat mes de maig i el que farem és parlar de gimnàstica estètica perquè aquest cap de setmana, i més concretament des de dijous fins dissabte, a França hi ha hagut la Copa del Món i allà hem tingut representació santcugatenca. I qui millor ens ho pot explicar és la responsable de la secció d'estètica, el gimnàstica Sant Cugat, la Tània Müller. Tània, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com ha anat aquesta Copa del Món?
Doncs molt bé. La veritat que una experiència molt especial per l'equip. No pensàvem pas doncs, que un equip que realment porten molt poquet temps entrenant totes juntes, perquè la majoria d'elles han estat gimnastes del nostre club durant molts anys, però s'havien retirat. I doncs aquest estiu passat van decidir reprendre la gimnàstica i tornar a formar equip. No totes venien dels mateixos equips que havien estat anteriorment juntes, però bé, van decidir formar aquest equip i mica en mica doncs van anar posant-se en forma, tornant a recuperar doncs les capacitats que elles ja havien tingut anteriorment. I van participar en la classificació, o sigui, en un control que va fer la Real Federació Espanyola per poder classificar per aquesta segona Copa del Món a França, i es van classificar. I la veritat que una experiència molt, molt bona per totes elles. Han tornat molt contentes.
Quin ha estat el resultat final?
Doncs mira, en total han participat 29 equips de uns 15 països diferents, i han quedat 23 de 29.
Tenint en compte el que deies, que han tornat a l'activitat esportiva aquest estiu, ja és un èxit arribar fins aquí. Explica'ns una miqueta què és la gimnàstica estètica.
Doncs mira, la gimnàstica estètica de grup és una modalitat gimnàstica que es practica sempre en grup, amb acompanyament musical, i en el cas d'un equip sènior, són mínim 6 gimnastes a pista i màxim 10. Nosaltres hem fet una coreografia en la que a pista surten 8 gimnastes, però actualment a l'equip en tenim 13 de noies que entrenen per tenir la possibilitat d'en algun moment o altre de la temporada poder competir. Digues.
No, digues, continua, perdona.
No, volia explicar doncs això, que una coreografia engloba doncs el que és específic de la gimnàstica estètica de grup, és la tècnica dels moviments corporals. Té una tècnica específica de ones, swings, torsions, relaxacions, però a part també es fan doncs salts, girs, equilibris, acrobàcies, elevacions, i en aquesta modalitat gimnàstica és molt important la sincronització entre les gimnastes.
Et volia preguntar sobre la coreografia que us va donar accés en aquesta Copa del Món, que estava relacionada amb Rosalía. Heu apostat per aquesta coreografia també?
Doncs sí, hem apostat per aquesta mateixa coreografia. Normalment la coreografia es fa al llarg de tota la temporada la mateixa. Tu prepares, no?, i després de les diferents competicions vas participant amb la mateixa coreografia. I realment quan vam escoltar aquest nou àlbum de la Rosalía, vam veure clar que havia de ser aquesta música perquè a totes ens va encantar, i la veritat que ens està anant molt bé en aquest sentit, ens està ajudant molt.
Aquí a Sant Cugat fa anys s'havia organitzat algun campionat d'estètica important. Creieu que podeu tornar a assolir aquesta fita?
Doncs aquesta és la idea. Nosaltres treballarem per poder continuar classificant per les diferents competicions internacionals, que és doncs, la màxima motivació d'aquest equip. I ens agradaria molt poder tornar a participar en els propers controls que organitzi la Federació Espanyola per tenir l'opció aquesta, classificar, doncs, en aquest cas ja seria per la tercera Copa del Món, que serà a Kazakhstan, a mitjans de juny.
I això t'anava a dir, a nivell econòmic, el viatge costós. Ara estem parlant de França, que més o menys està aquí al costat, però si parlem de Kazakhstan, això ja es complica. No sé
la cosa
si...
ja es complica, exacte, sí. La cosa ja es complica una mica, aleshores doncs hem de veure si podem aconseguir alguna ajuda. Les noies ara, per exemple, per Sant Jordi van muntar una paradeta per intentar doncs, recaptar una mica de diners i doncs, d'aquesta manera poder...